La Caravana, un programa sobre rodes.
No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell. El teu estil em fascina. On has estat tot aquest temps?
T'agrada, David?
M'agrada aquesta... molt. A qui no li ha passat això?
Per això l'has posat.
Que s'han... Clar. A qui no li ha passat això? Que s'ha enamorat d'algú que treballa de cara al públic?
Sí.
Una cafeteria, una...
Enamoraments de segons, eh?
De segons. Després ja quan surts de la botiga o de la cafeteria ja se t'ha passat. Tot i que potser hi tornes algun dia. Això a mi em passava. Jo em vaig enamorar una vegada d'una noia,
sí,
que treballava en un lloc que es deia Elias, una cafeteria, i moltes vegades ho pensava. Dic, hosti, si aquesta noia... Perquè mai li vaig arribar a dir res. Dic, si aquesta noia sabés la quantitat d'entrepans de fuet que m'he fotut aquí només per venir a veure-la a ella...
Sí, no?
És fort, això, eh? Sí.
Bèstia.
I clar, després també pensava, dic, és possible que de tota aquesta gent que hi ha aquí hi hagi dos o tres més enamorats. Clar?
Sí.
Això passa, i aquesta cançó va molt bé perquè en aquesta història de la velocitat s'havia de col·locar una cançó d'aquest tipus. Sí.
Això t'anava a dir, eh? Aquesta cançó que surt, El relat de la velocitat, que a mi m'ha agradat molt, perquè no sé si és el més curt, perquè encara
no
m'he acabat
el
llibre.
No és
el més curt,
però
eh?
és dels curts, però sí.
És molt curtet, i em feia molta gràcia que estigués relacionat amb la velocitat. Suposo que has buscat això.
Clar, perquè tot passa molt de pressa. És un relat on tot passa molt de pressa. Puc explicar-lo, no faig spoiler, no?
Bé, no, mira, expliquis, potser...
no,
que la gent no. Compri el llibre i el llegeixi.
Clar, compreu el llibre.
Kiko,
ara que han entrat el Kiko i la Gemma, Kiko i Gemma, la Maria José...
Jo em quedaré aquest de mostra.
Ara. Avui sempre presentant amb David Balaguer el seu nou llibre, el seu primer llibre, aquest digestiu de la veritat, editat per Magrana, aquests gairebé... perquè havien de ser, ho vas explicar un dia aquí, i és que és molt graciós, havien de ser 13 relats?
Havien de ser, sí, inicialment eren 13 relats.
Sí.
Ja estava tot entregat, s'havien fet les correccions, ja tot estava a punt ja perquè acabéssim fent el llibre, i va entrar de miracle un 14è relat, perquè un amic meu em va dir, diu, tu sent com ets... La saps, aquesta història, Kiko, que vas fer que sí, eh? Te la imagines, eh?
Sí,
un amic meu em va dir, estàvem dinant en un japonès... Clar, i em va dir, diu, però tu, sent com ets, no et fa cosa que hi hagi 13 relats? I clar, després vaig pensar, mira, si això no funciona, si no es ven, si a la gent no li agrada, ho atribuiré al número 13, als 13 relats. I llavors vaig decidir incloure en un 14, que és la superstició, que serveix per tancar el llibre, i que trobo que és un final, gràcies a Jordi Ramos, productor del món Arracú, i que
sí,
tu el coneixes, hi ha un 14è relat que m'ha ajudat a que el llibre encara tingui un tancament més rodó, trobo. Perquè està bé acabar-lo així amb la superstició i un relat número 14, on allà s'explica que està fet expressament per això.
Expliqueu en el llibre. Ens trobem davant d'una nova veu narrativa plena d'humor i d'acidesa que es converteix en el sentit de tota una generació. Tu creus que hi ha una generació que tenim més o menys les mateixes dèries i que tot va per aquí?
Sí, però és que també estic convençut que generacions com, per exemple, la de la Gemma, que és aquí, que és més jove que nosaltres, molt més jove que nosaltres, estic convençut que moltes aquestes dèries, moltes d'elles són universals, i passaran els anys, passaran segles, i si la humanitat prossegueix, perquè tinc alguns dubtes sobre que això pugui continuar, algun dia la humanitat, si segueix així, s'acabarà, però prosseguiran totes aquestes dèries i aquestes neures i aquestes obsessions? Clar que sí, perquè la por... Qui no va acompanyat tot el dia de la por? Molt poques persones en aquest món no van acompanyades constantment de la por a fer les seves activitats. La majoria, no? Tu, Gemma, tens por de vegades?
Sí, i tant.
Tu, Kiko, tens por?
Sí, home, i tant.
Joan Trias,
sempre.
Maria José, diu que sí, els de dins, Núria Ros, el José, l'Andreu, jo, aquest senyor d'aquí al fora, tothom. Llavors, clar, un relat sobre la por, on tu parles sobre la por, serà sempre universal perquè la por sempre existirà. Va existir, existeix i existirà.
Clar, David, que tu siguis un tio que et fixes en les dèries, molta gent s'ho pot pensar, eh? Fa que puguis tenir una vida més grisa?
És possible. Sí. Jo sempre ho he dit, jo no sóc un tio especialment feliç. Tinc una essència alegre, això sí, però no sóc un tio tirant a insatisfet més que infeliç, probablement. La insatisfacció sempre és amb mi. Sí, és veritat. No passa res per admetre-ho.
Ja, pensar quina putada.
No passa res per admetre-ho. A veure, jo sóc una persona que... Ara, per exemple, que estem en un moment... Antigament això no es feia i ara es fa molt i jo ho agraeixo. Que la gent diu obertament que va al psicòleg, que explica les seves coses. Això abans no es feia, tothom s'ho callava. Jo puc dir obertament. Jo sóc una persona diagnosticada de hipersensibilitat, de persona altament sensible. Doncs no passa res. Clar, però és que no passa res.
Podem donar la mà, també, amb això.
Ah, tu també ho ets? Sí. Però hi ha molta gent que li passen aquest tipus de coses. I, escolta, endavant. No és cap problema. Però sí que llavors la vida serà diferent que la d'una altra persona que tindrà una altra història. Perquè aquí tothom té les seves històries. D'això es tracta, també, no? Potser d'atrevir-nos una mica... Moltes vegades et sents sol per una cosa que segurament després, si comences a parlar amb la gent, veuràs que l'altre té això, l'altre té allò altre. Està, tu. Al final és obrir-se una mica.
14 relats curts en aquest llibre i presentació el dia 3.
Sí, presentació el dia 3. Quico, estàs convidat? Convidat a la Núria, al Quico. Gemma, estàs convidada també. Si
gràcies, igual, dic, bueno, igual,
no, sí.
No m'està dient res.
No, home, però... I, sí, el dia 3 a la llibreria Libri del carrer Balmes número 26 a les 7 de la tarda. Amb l'Albert Om. Ho farà l'Albert Om.
Amb l'Albert Om?
Sí, perquè l'Albert Om, clar, vam treballar junts 3 anys ben bons, molt intensos allà al club.
Aquest sí que et traurà dèries.
Ui! Sí, a més perquè em coneix molt bé i són moltes hores compartides, però sí, ho farà ell.
Nerviós?
Estic content, estic il·lusionat perquè pensa que jo no he fet mai un acte multitudinari. O un acte en el qual presentes una... Sí, jo no m'he casat, per exemple. Seria... No? Es podria comparar amb un casament. Es podria comparar amb un casament.
Sí?
No? Sí, un dia on es reuneix molta gent per celebrar una cosa teva.
Sí, sí.
No? La creació d'una cosa, no? En aquell cas, doncs seria la consolidació a través d'uns papers de l'amor. Quina cosa, eh? Però la gent ho fa, encara es casen ara. I jo no, com que no m'he casat ni res, no he fet mai una cosa multitudinària on barregi gent que pugui venir, per exemple, la Gemma Mallorca, el Quico, el Xavi Bosch, la meva neboda. Hòstia, és una cosa una mica estranya, no? No ho he fet mai, això. Bé, de gust, això només passarà aquest dia i el dia del meu funeral. Però clar, com que... Però clar, és veritat. Però com que aquell dia no ho veuré, com a mínim el dia de la presentació ho veuré.
I una cosa serà feliç i l'altra serà un drama, potser.
Si no m'agafa un cobriment, no? Sí, sí.
És que m'has deixat descol·locat, a més. Ai. Penses en nou llibre ja o no?
No.
No?
De moment no.
Però, és a dir, escriure aquest llibre...
Ara que farem la tertúlia d'esports, com va dir Pep Guardiola, m'he quedado vacío. No? Quan va marxar va dir allò, estic buit. No? Ara, en aquests moments, m'he quedado vacío. Impossible, ara.
Però
més endavant, potser sí.
Exacte, escriure aquest llibre, t'ha agafat el cuquet
d'escriptor? Sí, m'agrada.
Sí?
M'agrada. I a més, perquè és això, perquè... I ho dic molt sincerament i no ho dic com... Hòstia, això s'ha de vendre com sigui, no. Estic content del resultat final, que és una cosa molt difícil, acabar content d'una cosa que has fet tu. És molt complicat, i tots ho sabem, també. Llavors, com que estic content, sí, i vull tornar.
Estàs feliç?
Estic molt feliç.
Ara. David Balaguer, El digestiu de la veritat, editorial La Magrana.
Gràcies,
ja
Joan.
A les llibreries, i de veritat que ara se me'n fotran, perquè ho dic sempre, però ara ho dic en sentiment, val molt la pena. Ara sí, gràcies, David. Tertúlia esportiva.
Mira, 17:17. Hora màgica sobre tu. Ara. Això és fantàstic.
Els Tribuneros, amb Quico Parcerises, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor. La periodista esportiva Gemma Mallorca. El periodista esportiu David Balaguer.
Sense...
Rafa Sanahuja.
M'ha encantat, això. Sense Rafa Sanahuja, que el tenim malaltó, pobret. Una abraçada per en Rafa, que segur que d'aquí ben pocs dies està ja a la ràdio. Quico, bona tarda.
Bona tarda.
Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
David, ja no et dic res.
No cal.
Què? Per on voleu començar, això? Per la llista de convocats per demà del Barça, per exemple? Manchester-Barça, teniu cuquet? Ara que parlàvem de cuquet d'escriptura.
Jo estic espantada.
Sí?
Molt. Molt, molt, molt.
Per tant, allò que en diuen uns quants, anaconda.
No, no, i tant. Sí. Crec que és un partit que el Manchester és superior. Però superior, a més de les baixes de Pedri, Gavi i tot el que vulguis. Però si a l'anada jugant al Camp Nou tenies Pedri, Gavi, et van aconseguir dominar i semblava que no tenies el control del joc, i va ser un bon partit, però no tenies el control... allà, Old Trafford, amb els anglesos cridant com bojos que empenyen el seu equip tota l'estona i arriben en bon moment. Tenen a Rashford, que per mi... jo el fitxaria amb els ulls tancats.
Sí, eh?
Home, i tant. Soc molt de Rashford. No, però el Manchester arriba molt bé. Molt, molt bé.
Quino? Jo he estat a Old Trafford veient un partit en directe i...
Uau.
Sí, era un somni que tenia.
Això,
i... Buah, increïble, era un partit de Lliga. Hi havia Cristiano Ronaldo encara en el Manchester, o sigui, no fa uns quants anys ja. I la veritat que és un camp que, ostres, quan estàs allà com a espectador, impressiona, eh? Sí que és evident que el Camp Nou segur que també, però allà apreten i fort, eh? Apreten i fort. I serà complicat i el resultat no és... Anar amb empat allà, ostres, sort, i sort que no hi ha en el tema dels gols dobles ara.
I tant.
Però crec que serà un partit força complicat pel Barça.
Home, li diuen el teatre dels somnis.
Sí.
Clar, per alguna cosa és que li diuen així. I també per això al final és molt també el moment que viu cada equip de futbol. Perquè després en parlarem també segurament, però Anfield també és un camp que imposa, també és un camp on el pànic escènic existeix, l'ambient és descomunal, i després mira el Madrid ahir. Clar, tot va en funció... No, perquè tot
va en
funció...
És que aquells no els impressiona res, em sembla.
No, però és que ara, no, perquè ara, en aquests moments de la història, Liverpool està fatal. Uh-huh. Va vuitè a la Lliga. Clar, està malament, llavors tot varia. Si tu vas a jugar al camp del Manchester United en un moment on el Manchester United està fotut, la història canvia totalment. Uh-huh. Però és que hi vas en un moment on el Manchester està molt fort. Uh-huh. I clar, llavors, sí, l'efecte estadi, l'efecte escenari, també hi té molt a veure, sí.
Jo crec que tenen el partit on volen. O sigui, ara mateix el United tenen el partit on volen. A l'anada, jo me'n recordo quan vam haver de sortir preguntant als aficionats del Manchester, a més dels que ens deien, no, guanyarà segur el Manchester, no sé què, però hi havia d'altres que ens deien, jo amb un empat, per mi és el millor resultat.
Sí,
te'n vas amb un empat, vas a Old Trafford...
No, i amb bones sensacions, ja un empat amb bones sensacions.
I tant, que saps que el Barça va arribar en un moment excel·lent, jo crec, i és com la por aquesta, el pànic escènic que té amb Europa.
Sí, perquè és que ho hem dit moltes vegades també aquí i és un bon moment per tornar-ho a fer, el tema de la Lliga. El tema de la Lliga i el seu nivell tan baix. Això és una cosa que perjudica molt els equips de dalt, també. Els equips de dalt, amb facilitat, van guanyant els partits i llavors pensen, ah, mira, està bé, perquè la Lliga, el Barça, la té molt a prop, poden passar coses, evidentment, però és una lluita entre dos equips, els altres hi ha... O sigui, hi ha no sé quants equips que estan amb 22 punts empatats a la zona baixa, els hi costa molt guanyar partits...
Jo crec que l'exemple és els amics del Joan, el PSG.
És també, correcte.
És l'exemple que tenen
a
la Champions.
Allà no tenen, cap mena de problema, però clar, quan arribes a Europa i jugues... Són partits... El partit de l'altre dia del... Quant temps feia que no veiem un partit del Barça amb aquest ritme de joc? Molt de temps. Per què? Perquè els partits de la Lliga no tenen aquest ritme ni de conya, tu. Clar, tu veus l'altre dia un Barça-Cádiz, que el Cádiz no va estar malament, tampoc. Un partidet.
A la segona part.
Sí, però clar, no és el mateix. Diu un Barça-Cádiz, parla d'Almeries, Espanyols, Getafes... Uh-huh. Una gran quantitat d'equips que fan que...
En poc guanyen.
Que en poc, el Barça no encaixa gols, clar. Llavors l'altre dia arribes a jugar contra el Manchester i allò és una altra història.
Sí, sí.
I que al final és el... O sigui, que sí, que és molt bon equip i que està segurament en un dels seus millors moments, però és Manchester United. És a dir, què passaria contra l'Arsenal... O contra el City, ara. Uh-huh. Què hagués passat?
Sí, sí.
Sí, és que ara t'ho planteges i dius... Ojo.
No, sí, sí. No, agafa el City o algun d'aquests i ojo.
És que ara els partits de... Alguna vegada, allò que mires algun partit de la Premier i així, tu en deus veure molts, el ritme és... I penses... No, tu t'imagines, no? Jo que sóc de l'Espanyol, m'imagino l'Espanyol allà... És que els veuries molt perduts, perquè és que et passen per sobre.
No, es veu un altre ritme.
Que recordo fa uns anys, fa no gaire, i la pregunta és si continua passant, que hi havia cert emmirallament cap al futbol anglès. Això segueix passant a dia d'avui?
Més.
Encara més, eh?
Clar, però també hi ha tot el tema econòmic, que també s'ha de destacar, això.
El vuitè de... O menys, el 14è de la Premier pot firmar un jugador que...
El quart de la Lliga no te'l firma.
Que és impossible. I unes ofertes i uns sous que són inassumibles aquí a Espanya.
Clar.
I llavors això fa que al final el nivell pugi.
Els jugadors bons estan allà, ara.
I bojos per anar allà.
I bojos per anar allà. I aquí tens... Clar, evidentment hi ha bons jugadors, però no és el mateix.
És que abans era al revés.
Abans era al revés.
Abans tothom volia venir a la Lliga. Sí. I ara què passa? Prefereix tothom anar a la Premier.
Hi havia els dos animals aquells, que el Messi i el Cristiano, que s'ha nutrit molt la Lliga de que estiguessin aquests dos bitxos. Al final és... Bueno, ara és una altra... Jo crec que és una altra història. La Premier... La Premier sempre ha sigut...
Sí, sempre...
que ens agrada el futbol. Sempre ha sigut una altra... La cultura que tenen allà,
el ritme
dels partits...
Però saps per què també penso que és això? Perquè la Premier la poden guanyar 7 o 8 equips.
I tant.
Tu tens... O sigui, bé, de fet, és que fa uns anys la va guanyar el Leicester.
Imagina't.
És com si la guanyés aquí el Getafe, que és impossible.
Sí, sí, clar, és impossible. Llavors, clar, allà tens Arsenal... Que després tenen les seves males temporades, perquè l'Arsenal fa poc estava fatal. Aquest any el Liverpool va 8, però clar...
L'Arsenal em sembla
allà...
que porta, no sé si són 15 o 16 anys sense guanyar la Premier League.
I el Chelsea aquest any està fatal. Sí. Però clar, mira quins equips estem dient. Chelsea, Arsenal, Manchester City, United... Tots amb els seus alts i baixos. Tottenham... Són equips que et poden guanyar, la Lliga, tu. I, en canvi, aquí, qui tens perquè et pugui guanyar la Lliga?
Barça i Madrid
i algun any de l'Atlètic de Madrid.
Sí.
I prou.
I puntual.
A la contra, ara dèiem mirallar-se, no?, en el futbol anglès. A la contra, suposo, el futbol italià.
El futbol italià...
Ha tornat a millorar, eh?
Sí?
Ha tornat a millorar el futbol italià, ara.
Sí, però...
La gent... A Itàlia sempre s'hi ha volgut anar. Al final tots han volgut passar per allà, perquè és també un futbol diferent.
Sí, però un estil de joc que juguen més tancats, potser, no?
Sí, però això ho han canviat una mica, aquesta cultura. Ara...
Però també hi va haver una crisi econòmica molt,
forta, molt forta,
que va fer que perdés l'interès, perquè els jugadors que jugaven allà... I
el que va passar amb la Juventus, que els va passar a segona divisió, tot això també els va fer, a nivell de nom, va quedar una mica podridota.
Però també hi ha competitivitat, jo crec, que la Lliga italiana.
Sí, aquest any la guanya el Nàpoles, que porta no sé quants anys.
Tens Milà, molt bons equips, tens la Juve, tens l'Inter...
No, també... Tu has de mirar molt la Champions. Quins equips juguen la Champions?
Això és un altre tema, eh?
Sí.
Jo vull mirant. O sigui, que no me n'havia donat tant de la gravetat dels vuitens de final de Champions.
Ah, sí.
Sí.
Però és que hi ha equips que dius...
Bé, és que hi ha una eliminatòria...
Què ha passat aquí, no?
Hi ha una eliminatòria... No sé si és la
del... Eintracht-Nàpoles...
Sí.
No
sé si hi havia el Benfica.
El Bruges-Benfica,
no?
Sí.
Ho veuran tres persones.
Clar, Bruges-Benfica...
I llavors penses, i com pot ser que el Barça no estigui allà? Ah, clar.
No, però jo ho deia...
No va passar de grups.
Ho deia perquè, per exemple, el Milan, aquest any ha jugat la Champions, però feia un fotimer d'anys que no la jugava.
Sí, molts.
Clar.
O la jugava i res.
I res.
S'hi quedava.
I llavors és un gran mesurador... La Champions, no tant els vuitens de final de la Champions, sinó d'entrada aquí la juga i així, per veure com estan les lligues.
La Lliga espanyola només ha passat al Madrid.
Uh-huh. Sí, correcte.
Per cert, parlant de la Champions i parlant del Madrid, remuntada espectacular del Madrid davant del Liverpool.
Seguríssim, eh? Jo vaig pujar, perquè tinc la tele a dalt, i vaig pujar dient 2-0...
Ja ho teniu,
sí,
això, no?
No vaig començar veient-lo, perquè jo el Madrid, si puc evitar-lo veure...
Ah, això ho fa molta gent, sí.
Ho evito, i al minut 14...
Aixecar un 2-0 allà, ojo, eh?
No, clar.
Compte, sí.
Jo vaig dir, minut 14, 2-0, pujo cap a dalt. El puja i anaven 2-2, i dic, no m'ho puc creure.
És l'ADN aquest que tenen, és diferent.
És una borrada.
Avui he vist un vídeo del Klopp que estava abatut, eh? A la sala de premsa. Diu, tapes bien a Vinicius i aparece Benzema. I si no, aparece Toni Kroos. I si no, Modric.
El Modric va fer una jugada.
Ells volen la Champions, sempre.
Sí.
El Madrid és el millor equip de la Champions. O sigui, en referència a Champions, és el millor equip. I mira que a mi el seu estil de joc, i fa mal dir-ho, però a mi el seu estil de joc no m'agrada gens. És un equip que prefereix que toqui la pilota als altres i després, clar, tens jugadors tan desequilibrants com Vinicius que t'agafa, o sigui, et fa un desmarc, t'agafa la pilota i et marcarà 100%, perquè és...
I li és igual...
Vinicius va fer un partit...
I li és igual l'escenari, on sigui.
Totalment. No té cap mena de pressió. No té cap mena de pressió.
Li trobeu, però, alguna explicació que el Madrid sempre que juga a Champions, hosti, és que sempre cau de peu.
La mentalitat.
La mentalitat.
Totalment.
És la mentalitat. O sigui, ja està. O sigui, el Madrid pot jugar contra el Barça a la Lliga i possiblement palmarà. Però arriba a la Champions... I no tenen una mentalitat que és, van perdent 2-0 al minut 14.
I quantes vegades ho ha fet?
No,
és que és un...
Amb el City...
I pot 5 gols. I no és el Bernabéu. És per posar-se les mans al cap.
El Madrid té una cosa que no té cap altre equip del món, perquè si ho analitzes és que no ho té cap altre equip del món, i és que tu, com a espectador, siguis del Madrid o siguis un espectador neutral, si el partit no s'ha acabat, si l'àrbitre no ha xiulat al final del partit...
Sempre estan vius.
Tu no pots donar el Madrid per mort. I, en canvi, això, altres equips, si falten 5 minuts per acabar una eliminatòria, tu ja ho veus que ja està. Està sentenciat.
Això li passava al Barça a Guardiola.
Sí, no? Hi ha hagut fases, sí, exacte.
Sí, però no era tan bèstia com aquests. Perquè aquests... És que no hi trobes explicació.
El Madrid, minut...
A nivell de joc.
Si el minut 90 d'una eliminatòria, on l'àrbitre, per exemple, afegeix 5 minuts... Necessita 2 gols per classificar-se. Tu, com a espectador, no pots assegurar que el Madrid està eliminat. En canvi, amb un altre equip ho diries, ja està. Dos gols en 5 minuts no els farà.
Qualsevol equip que el minut 14 pera amb fil 2-0, penses, ja puc parar la tele perquè no ho aixequen. Però ells sí, és un altre...
I a més en foten 5.
Sí.
És que el Barça crec que això només ho ha fet un cop i va ser amb la remuntada del PSG. Que aquell partit tothom es va quedar i perquè no sé per què tothom...
Però allà va aparèixer tot, eh? Van aparèixer
tot. I tant, les verges, i que si hagués Barça segurament haguessin passat moltes coses. I aquell dia crec que és l'únic partit que el Barça el vaig veure amb mentalitat guanyadora i mentalitat del Madrid, que és així.
Pel que estic dient, no us sorprendria, eh? Que aquest any el Madrid s'endués l'orelluda?
No, ja no sorprèn, és impossible.
No sorprèn, però...
A semifinals hi seran segur.
Però és complicat guanyar-ne tantes, també. Però sí, evidentment és un candidat.
És que una final City-Madrid...
Clar.
Però és que només per la mentalitat... Només per la mentalitat, ja no et dic estil de joc. Te la guanya el Madrid.
Home, és que
per mentalitat.
Aquelles eliminatòries... Va ser l'any passat, no? Aquelles eliminatòries.
Sí, o si no va ser poc, va ser l'altre.
És que allò era molt gros. O sigui, estaven fora.
El PSG, no?
És d'un cop.
Puto PSG.
Estaven fora.
I anaven remuntant les eliminatòries. El PSG, després, no sé... Contra el City, també.
City, també li van aixecar.
És bestial. I aquest any, clar, d'entrada, s'ha jugat una eliminatòria, o s'està jugant, que és Bayern-PSG. Uh-huh. Un d'aquests dos ja està fora.
Clar. El camí...
El camí no és tan... No és tan costerut com altres vegades, potser, pel Madrid. Uh-huh. No? És un camí més pla, perquè... Qui hi haurà? El City?
Sí, el City. El Brujas potser arriba de lluny.
Sí. Nàpols?
I Nàpols.
Nàpols.
Líder de la Lliga Italiana, sí, molt bé, però... No, clar, és...
Imagines.
No, és que...
El Nàpols.
Ui, la gasliaria a Nàpols.
Sí, seria molt bèstia, això. Parlàveu de Cristiano Ronaldo abans, parlàveu de Leo Messi. Atenció, ahir, que Leo Messi era a Barcelona, sopant amb amics, jugadors del Barça. Però ja la porta es va reunir amb Jorge Messi.
I va sortir Jorge Messi dient que no se dan las condiciones. Literalment, eh?
Sí, sí.
I superenfadat, que això és el que em preocupa a mi.
Et preocupa vol dir que t'agradaria que Messi tornés al Barça?
Jo, és que em pensava que no... Però com jo després del Mundial... O sigui, vaig ser a Argentina durant tot l'estiu. Però Argentina a nivell que em sentia d'Argentina i vaig anar...
Amb l'accent i tot.
Bé, això no ens passem, però a nivell que em vaig comprar la samarreta i tot, com una friki, eh? Però és que sóc molt de Messi. I no vull, eh? Però ho sóc. Sóc molt de Messi. I m'encantaria que acabés de les dents al Barça, el meu somni. Però no passarà.
I no tens la sensació que hòstia, allò de... Ja comença a ser gran, millor una retirada a temps...
No, eh? Jo les dents. Però que sigui venint amb el sou baix i totes aquestes coses... No, és...
Clar, aquí la massa salarial del Barça, si el vol...
El problema és que no va ser un bon comiat de Messi. Si hagués sigut un bon comiat i l'aplaudeixes al Camp Nou i estàs cada partit aplaudint-lo fins que se'n va, llavors et dic, mira, ja està, tanquem l'etapa, però és que no el vam poder acomiadar. No el vam poder acomiadar.
Jo crec que és una etapa tancada. Aquestes coses, a vegades...
Punt i final, eh?
Bueno, jo ho veig així. Després t'equivoques, torna i guanya 2 Champions seguides i dius, ostres, aquell que va dir allà... Però...
Ara, deixa-ho dit.
Però jo crec que són coses que s'acaben. Al final té 36 anys, si no m'equivoco. Mm-hmm. Bueno, sí que és cert que ell... Jo dubto que volgués marxar del Barça. Al final, cada vegada que pot estar aquí sopant amb Jordi Alba, sí, Busquets... Sí. No ho sé. Jo, la meva opinió és que pel Barça és una etapa tancada. perquè així ens deixa de fer gols.
És meravellós viure a París i venir a sopar un dimarts, o no sé quin dia era.
Sí,
agafes un avió, vens a sopar, després segurament dorm per aquí, en alguna de les cases que deu tenir, tornes cap allà a París a l'entrenament. Quina vida.
On sopem avui? Anem al restaurant. No, anem a Barcelona a sopar.
No, sobre el tema aquest, jo crec que aquí també hi ha... I ho puc entendre, Ho puc entendre que doncs a la Gemma li passa i a moltes altres persones, i és molt comprensible que clar, un futbolista que t'ha donat tot el que t'ha donat, és... ens passaria, o sigui, és que a mi em passaria el mateix. A mi em passaria el mateix, voldries que tornés, voldries tenir-lo, voldries que fos etern, que la seva vida s'anés allargant i allargant i sempre poder-lo gaudir. Aquí aquest component és molt emocional, tot això. És molt emocional, perquè en el fons tu ja saps que aquest futbolista, si torna, no serà el mateix que va ser. Però és igual, tu el voldries tenir allà per tot el que ha fet quan l'has tingut. Ja
tots els èxits del Barça els tenen lligats a ell.
És una mica el que va passar, jo crec, i, bueno, aquest nom, però amb Dani Alves. O sigui, Dani Alves... però ara més temes futbolístics. Dani Alves et va tornar perquè no, durant tot el temps que no va estar-hi no vas aconseguir un bon lateral dret. I et torna, i és el millor lateral dret després d'ell.
Bueno, i ara t'has hagut d'inventar un central de lateral, perquè és que tampoc el trobes.
No.
Va tornar més per un tema de lideratge, de vestidor, perquè era un tio molt líder.
Sí, però després Xavi el posava.
No, va rendir.
Sí, jo també penso que el Leo Messi, tu dius això dels 36 anys, que és veritat.
Calla, fa mal això, eh?
Fa mal, oi?
Cada vegada que ho dieu penso que... Joan, què has fet a la teva vida?
No, perquè la carrera esportiva és... ell només té 5 Champions més que tu, eh? No, no et pensis que...
Res.
Però ara també és un moment en el qual els futbolistes poden allargar les seves carreres. Abans, un futbolista amb 36 anys ja estava retirat.
No, i ell sí que s'ha reconvertit molt.
Sí, ara potser Leo Messi perfectament li poden quedar encara 3-4 anys de carrera, eh? Mira què et dic, jo crec que sí.
A nivell professional, dius?
Jo crec que sí.
O a nivell lliga americana...
Clar, és aquesta la història que... Però, escolta'm, a Leo Messi el fots a jugar fins als 40 anys en un equip de primera divisió que no sigui el Barça, escolta, encantat que vingui a l'Espanyol fins als 40 anys, ja t'ho dic. Clar, és que a veure... Sí, és que...
Llavors sí, Quico. Llavors no estava cap a tampoc tancada.
No t'agrada, no? Pot viure a Barcelona.
Clar.
No passa res.
Escolta, tu, i a més ja ho té tot fet, té tots els calés del món... Que vingui. No, però és veritat, o sigui, el tema és que nosaltres, antigament... Mira, jo sempre recordo que abans, quan una persona feia 100 anys... anava allà el president de la Generalitat i li portava un ram de flors, perquè era una cosa com molt única. Ara, quan algú fa 100 anys, ningú el va veure ja, perquè molta gent fa 100 anys. Les coses estan canviant, i un futbolista ara, abans amb 32 anys, s'havia de retirar, 33 anys, així, quan recordo un de la meva època, el Donato, va arribar a jugar fins als 38 o 39 anys, era com una cosa extraordinària.
I a bon nivell, sí.
I ara hi ha molts futbolistes que amb 38 o 39 anys estan jugant... I poden rendir més o menys bé. Això ha canviat molt, també.
Sí, cada cop més. Home, el que es cuida de veritat...
Sí,
allargar-ho. Ramos, per exemple, ho allargarà fins que vulgui.
Amb el tema de l'alimentació, que Leo Messi sempre ho deia. Diu, ell abans es fotia moltes vegades per sopar una pizza, li agradaven els dònuts... Encara que siguis boníssim, en quan canvies la teva alimentació...
El rendiment és molt més alt.
Que el teu rendiment és molt més alt, que pots estirar molt més la teva carrera...
A Ronaldinho no li va passar això, no es va donar compte.
Bueno, tot jo, que he canviat de dieta i ara pujo peu les escales.
Veus? això també... l'interès individual de cadascú, també. Que algú diu, no, mira, jo passo d'alimentar-me bé i de... Però si tu vols fer-ho, pots allargar la teva carrera.
Hi havia un jugador del Girona, és que no me'n recordo qui era, que quan van pujar a primera divisió, les seves declaracions van ser: jo ara començaré al gimnàs i a menjar millor perquè ja tinc una motivació.
Veus? No sé qui era, però...
I jugava a segona divisió i no tenia motivació, saps?
I no tenia motivació. Diu, ara em començaré a cuidar perquè tinc una motivació. Dius, tio,
no, és que
ets jugador professional.
El tema aquest, moltes vegades, clar, els futbolistes... Mira, Ousmane Dembélé, és un altre exemple.
Hòstia, i tant.
Ousmane Dembélé...
Però bueno, ha canviat.
No, ara es va lesionar fa poc.
Sí, de fet no jugarà al Rafa.
No pot jugar, però feia un fotimer de temps que no es lesionava.
Això sí.
I és per un canvi d'hàbits.
Sí, segur.
Perquè es veu que ell estava allà a casa seva jugant a la PlayStation fins les tantes, pots comptar que devia menjar un Frankfurt per sopar, coses d'aquestes que no.
Arribava tard tots els entrenos.
No les pot fer. Sí, sí.
I menys avui en dia, que depens tant del físic. És una realitat, això. Abans el futbol era... Bueno, no depenies tant del físic, però ara...
Cada vegada és més físic.
És que ara, si no, estàs mort, en el,
sí, sí, sí,
el futbol.
Parlem de futbol femení?
Molt bé.
I tant.
Sí? Selecció femenina espanyola, davant la República Txeca, 3-0. Miro Gemma Mallorca.
Jo, mira... jo em sap molt greu, però em sap molt greu de veritat. Jo crec que és el millor moment del futbol femení arreu del món. A Espanya tenen la millor generació que podrien tenir i està passant el que està passant. Tens a les 15 millors jugadores segurament de la teva plantilla sense jugar perquè no ets capaç de cedir ni una mica. Si t'estan dient les millors jugadores del món que tenen un entrenador amb el que no guanyaran res perquè no hi ha ambició amb aquest entrenador i tu com a federació els dones l'esquena... Per mi es poden estar allà, la selecció espanyola. No, és veritat.
Que tens el tall, és el tall
sí,
de la tarda.
Contundent.
Uf, sí. És que això és un tema complicat, Això de...
Clar, uf. El tema de... Jo no tinc tanta informació com la Gemma.
M'agrada molt que els homes d'aquesta tertúlia s'ho mirin com... A... Estic a punt de fotre-me un jardí...
Sí, perquè... No, perquè és que no...
No,
la Gemma té un gran control sobre el tema, però jo no sé exactament... Sincerament ho dic, se m'escapa molt què ha passat allà.
Però ningú, em sembla. Em sembla que...
Oh, Gemma, sí?
Sí, tu saps què ha passat allà realment?
No, 100% no. El que es diu, clar.
Però, clar, la federació com ha d'actuar?
La federació?
Fent fora l'entrenador i donant-li la raó a les 15 futbolistes.
Personalment, jo crec que sí. Jo crec que has de parlar amb elles...
Això crea un precedent que...
Però el que no pot passar és... Però no per fer-li cas a les jugadores i dir, vale, tal... No, mira el que està passant. Hòstia, no t'estan guanyant res. És que són literalment la millor generació que has tingut
és
mai.
És com si l'any 2012 haguessin carregat els Iniestes, Busquets i tots aquests. No vais al Mundial. És, imagina't.
Sí. Però què passa amb Luis Enrique? Luis Enrique té mals resultats al Mundial. El primer que fan és quan acaba, l'agafen, fora. El Bilda? Bueno, és que ja les condicions com va arribar aquest senyor. L'agafen gairebé sense experiència prèvia.
Però el Bilda ha donat bons resultats. Ha arribat semifinals, finals, no?
Però...
Objectivament,
No, però la imatge de l'Eurocopa d'aquest estiu. Com pot ser?
Després...
Que t'eliminin quan t'eliminen. Sí, no pot ser.
Després també hi ha, clar, hi ha 15 jugadores que són les millors i que no hi són, però llavors aquestes 15 se supleixen amb 15 jugadores que sí que hi volen anar. Clar, llavors aquí hi ha un punt també de traïcions, aquest tipus de coses, no? Aprofitar-te'n una mica de l'ocasió.
Imagina't que... Clar. Bueno, amb l'entrenador del Barça va passar algo semblant, no? Amb el
Lluís Cortés.
Sí.
Va passar algo semblant.
Va passar el mateix.
Llavors,
sí,
clar,
semblant el
nostres,
mateix.
A la federació tenim aquest problema. El Barça també. Ostres, potser aquí hi ha alguna cosa que no sabem, perquè només sabem una versió i mitja.
La cosa és que Lluís Cortés acaba d'aconseguir el triplet. És la diferència. Bilda no t'ha aconseguit res.
Però se'l carreguen les jugadores, el Lluís Cortés.
Se'l carrega...
Sembla.
És un tema, jo crec que aquest sí que és molt, molt jardí, com diria el Joan.
Bueno, jo el que ell...
Sisplau, és molt partidari que ho feu.
Està la gespa alta.
Mira, tenim aquí...
No ens veuen, no ens veuen.
Tenim aquí el jardí, ens hi endinsem?
Sisplau.
Doncs vinga, va. Gemma, endavant.
No, és, o sigui, amb Lluís Cortés tenia molt bona relació amb algunes jugadores i amb altres no tant. O sigui, a mi és la informació que m'ha arribat. Lluís Cortés tenia molt bona relació amb algunes jugadores, amb Alexia Putellas, per exemple, tenen molt bona relació, i amb altres no tant. I va ser una tensió que va arribar al vestuari, es van allargant, i va haver un moment que van explotar. I la imatge que ho reflexa tot és quan guanyen la Champions, amb qui celebra Lluís Cortés el triomf. Amb les jugadores, gairebé amb ningú s'acosta. O sigui, s'acosta a Mapi León i Mapi León s'aparta.
Ah, sí?
Sí, però és que aquestes coses passen a tots els vestidors. Que hi ha rifirrafes a tots els vestidors. I clar, si hem de dependre de que les jugadores es carreguin els entrenadors, és que em sembla ja que això se'n va perdre pel sac. Llavors, clar, com actues com a director esportiu de la Federació Espanyola en aquest fet? Jo ho tinc clar.
Clar, segurament és difícil, no, tu que ets entrenador, que clar, tens una plantilla...
Clar, de... Ho mira des de la mirada de l'entrenador, jo ho entenc, és diferent.
No, però des, sí, des de dintre, com a, quan jugava, hi havia entrenadors que pensaves a ver si perdem els dos partidos i se lo carguen. Sí, perquè és veritat, perquè o no me pone, o no ens donem ni mig passe, per lo que sigui. Sí, ja, sí, clar, sí, que sí. Passa cada any.
Sí, sí.
Igual que jugadors meus deuen pensar, a ver si perdemo y lo echan, porque no me pone. Sí, és així. Sí, és clar, així. Però és que això funciona així, sí, sí, des de sempre.
Perquè tu, per exemple, tens una plantilla de quants jugadors? 20...
Són 23.
23, clar. Una plantilla de 23. Tu creus que aquests 23 estan d'acord amb els mètodes del Quico Parcerises?
N'hi ha 12 que cada setmana et volen pinxar les rodes.
Veus?
Sí, clar, perquè juguen 11, 7 estan a la banqueta i 5 estan a casa. Els que no juguen, és que...
I segurament els 5 que estan a casa acostumen a ser sempre els mateixos.
Bueno,
clar.
Depèn.
Sí, sí, clar, clar. Però, és que, però, clar. Llavors és que és molt difícil caure-li bé a tothom. Al final passa la vida i passa sent entrenador d'un equip de futbol.
Les que es queixen,
és molt complicat.
Però recordem que les que es queixen són les que juguen sempre.
Sí, sí, sí.
Clar, que és diferent.
Sí, però tu com a director esportiu d'un club, que és el que pren les decisions... Com actues?
A mi em dóna la sensació...
Si carrego l'entrenador perquè m'ho diuen les jugadores, el següent entrenador que vingui,
clar,
ja sap el que ve.
Tindrà el poder. Sí, a mi em sembla que la federació ha fet una cosa que és... vale, apostem pel futbol femení. Jo agafo el senyor Vilda, el poso allà, agafo tal... Ja està. Tanquem la persianeta i jo no me n'he d'ocupar més. I això passa molts cops, eh? I passa en molts llocs. Ja està, mira el femení, tal... Ja ho tenim fet, fora. No, o sigui, no, em giro i com si no passés res més. Què passa? Hi ha un problema? No, nosaltres recolzem a Vilda sempre. Recolzem a Vilda perquè és que si no, és un drama. Torna a buscar entrenador, torna a buscar no sé què, torna a buscar no sé quantos.
Si això no triguen ni 5 minuts a trobar un entrenador per portar la selecció espanyola. Jo crec que és més
Luis Enrique.
Un tema... Luis Enrique.
A mi m'encantaria,
Podria bé,
Mola de Déu.
Sí, a mi m'encantaria.
Una de les meves preguntes... Gemma, és perquè... no, et dic a tu perquè ho deies. Estem en el millor moment de la història del futbol femení en aquest país. Va a la part que estiguem al millor moment de la història del futbol femení en aquest país, però no tingui prou autobombo encara? I hi ha molta feina a fer, en aquest sentit?
Hi ha moltíssima feina a fer, evidentment, però pel tema de la societat, jo crec. Perquè al final, vulguis no... I està canviant moltíssim i cada cop, no? Els nens petits ja veus que saben qui és Alexia Putellas, porten les botes de, en el seu moment, Licky Martins, etc. O sigui, jo ho he vist dins del vestuari, nens petits dient, mira, porto les botes de la millor jugadora del món, Licky Martins. I jo, llagrimeta, quasi, saps? Però sí que és veritat que fa 20 anys, quan una jugadora jugava a futbol, és que no et quadrava, no, una jugadora sent professional és impossible. O sigui... que sí, que estem avançant, però encara queda molt camí i encara la gent arrossega estereotips i segurament si vas a una persona de 70 anys i li preguntes, digue'm un partit que hagis vist al futbol femení i et dirà no he vist res. I tens un equip aquí a Catalunya, a Barcelona que és possiblement
millor equip del món.
Top 2, no? Si tenim en compte la Champions League, però és un dels millors equips del món i la gent encara no ho segueix, encara tens els prejudicis del futbol masculí, vale, que van a un altre ritme, tenen el físic és diferent i al final s'allunya una mica, però ostres, o sigui, és que tens una sort de tenir aquí justament el millor equip i dels millors equips del món.
I encara una segona, ara us poso la paraula a la resta, però encara una segona. Tendim a mirar els partits de futbol femení amb ulls de futbol masculí encara?
Sí, sí, sense cap mena de dubte, sí, sí. Jo crec que sí que hi ha gent que coneix i que li agrada el futbol femení i que ho segueix sense cap mena de, no? de mirar-ho des de la perspectiva del futbol masculí és millor, però si hi ha una persona que segueix el futbol masculí que no segueix gens el futbol femení, he escoltat mil comentaris de dir, no, és que això amb una final de Champions femenina es marquen un gol en propi, això amb una final de Champions masculina no passaria mai. Vull dir, una cosa, què estàs comparant?
Jo crec que el que passa amb el futbol femení encara avui, tot i que sí, que és veritat que està en el seu millor moment de tota la història, és que encara té un seguiment molt intermitent. És a dir, tu pots anar a veure un partit de Champions del Barça femení o seguir un partit de Champions del Barça femení, informar-te'n i tal, però després potser hi ha 10 partits que venen després de Lliga, de Copa, que... et pregunten el resultat d'aquest partit i no el saps perquè no, ni t'has informat. Això no passa amb el futbol masculí. Amb el futbol masculí sí que hi ha gent que desconnecta, evidentment, no. Però la gent que segueix el futbol masculí que és molta, et pot dir el resultat del Barça-Cádiz de l'última jornada. I, en canvi, algú que potser van a veure un partit de Champions, del Barça femení, del dia que es va omplir el Camp Nou, i li preguntes què va fer el Barça aquesta setmana i no t'ho sap ni dir.
No, però 100%. O sigui, de les 96.000 persones que hi havia, quantes creus que mirarà el Barça femení la Lliga?
Aquell dia i poc més, sí. Sí, sí.
Això és un seguiment... O sigui, hauria d'intentar el futbol femení, o no sé com s'ha de fer això, que el seguiment fos continu, no intermitent, que és el que passa ara.
Un detall important és que haurien de jugar en els estadis, no a les ciutats esportives.
Exacte. Sí, perquè a les ciutats esportives li estàs donant com una... Sí, estàs dient que això és com de un segon plat.
Sí.
Sí, és que és així. Sí.
És un filial.
Sí, sí.
És on juga el Barça B.
És un filial.
Pues per què? Pues mira, Camp Nou, sempre. Ah, avui serem 15.000. Bueno, pues 15.000. Sí, la llum serà més cara que les entrades. Vale, perfecte. Pues la llum cara.
Sí, és decidir, anem
i això a tots els clubs, eh?
Exacte. Anem a apostar de debò per això. I no fem veure, no? Perquè hi ha molta ficció amb això. Va, anem a fer veure que apostem per això, però d'una manera molt tímida. Si va, anem a posar aquest partit de Champions avui, no.
Hi ha molt impostar en comptes d'apostar.
Sí, exacte. Sí, hi ha una mica de farsa en tot això, eh? S'ha de dir.
Sí, sí.
O sigui que no, sí, però no. No és una aposta ferma. I és així. I...
Tampoc ajuda, jo crec, la competitivitat, sobretot que hi ha... Ara parlo de la Lliga Espanyola,
sí,
eh?
Sí, això també.
Al final, parlem de la Lliga masculina, que també hi ha falta puja de competitivitat, però és que la Lliga femenina és una vergonya, perquè és una vergonya.
Sí, sí.
Ara el Barça perquè... és que
clar,
és
les ajudes,
superior.
Les ajudes a primera divisió femenina hi ha l'equip que està aquí a...
Levante les Planes.
Levante les Planes. Clar, les ajudes que deu tenir Levante les Planes són per cobrir els gastos de la temporada i poc més. Pues imagina't per anar a firmar jugadores. La gent hi deu anar per la il·lusió de jugar allà, però deuen entrar a les 9 de la nit.
Sí, sí.
No, el que comentes, Gemma, és ha dit la clau per mi.
Sí, sí.
És que és veritat, o sigui, el nivell... Sí, molt bé, per qui sigui del Barça, no? Mira, el Barça avui ha jugat contra l'Alavés i ha guanyat 8-0. Però és que la setmana que ve... O sigui, el Barça, quan ha perdut un partit de Lliga?
No, fa ara 55 partits que no perd, o 56, no? Bueno, no, és el primer equip professional que no perd tants partits.
Clar, això és molt bonic.
Són dues temporades
sí.
I mitja, això.
Sí, sí.
Però és bonic que... si tens competitivitat. No,
potser, quasi dues temporades.
Quasi dues temporades.
Potser fins i tot, mira què diré ara, hi ha gent del propi Barça, que segueix el Barça femení, que potser està desitjant que algun dia perdi un partit. Podria ser, eh?
Podria ser,
que tinguis aquest desig de dir, bueno, perquè la cosa... No, perquè és que això crea desafecció. És veritat.
És que l'únic equip que li pot posar... O sigui, no parlem d'Europa, eh? Però que li pot complicar una mica les coses és... I comença a ser ara una mica el Madrid. Però és que para de comptar.
Tard o d'hora.
S'igualarà, sí, evidentment.
Serà, però sí, sí.
Quan Florentino decideixi invertir tanta pasta amb el femení, que ja ho ha fet, eh? Però invertir i tal... Llavors es començarà a igualar una mica. Sí. Però és que els altres equips seguirà passant el mateix.
I tu mires la Lliga, no? Quants equips són la Lliga femenina? Doncs hi ha uns... Ara no sé la xifra exacta d'equips, però hi ha un abisme. Hi ha un abisme. I juguen a la mateixa categoria, però en realitat són categories molt, molt diferents. Sí. Jo, mira, sempre recordo una anècdota de... El futbol tu el vius amb passió, no? Tu estàs veient un partit i, home, a tots ens agrada que el nostre equip un dia golegi 6-0. Ja m'agradaria que a mi l'Espanyol un dia guanyés un partit 6-0. Que fa... una pila d'anys que no passa. Jo fa anys que no veig golejar l'Espanyol. Voldries que un dia passés. Però quan, si tu comences a golejar cada setmana...
No, és no t'al·licient.
T'avorreixes. I jo recordo, quan havia vist el partit, quan tenia parella i veia el partit del Barça amb el meu sogre, l'època de Guardiola, que el Barça guanyava molts partits per 7-0, 8-0, sense despentinar-se, pam, 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 gol, pam, 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 gol. Molts dies, dic, aquest tio no està dient res, em girava i s'havia dormit.
Sí,
cosa
sí.
Que en moments de... Tu veient un partit de futbol disputat no t'adorms ni de conya.
No, a mi
m'encanta el futbol femení, o sigui, i el Barça femení m'encanta, però a mi m'ha passat d'avorrir-me mirant els partits normal, del Barça femení.
Normal,
al final...
Clar.
És que ets, o sigui, domines tant que si sortissin els percentatges de possessió seria 100% 0. Mm-hmm. O 99-1.
Sí, tu voldries que algú algun dia no et posés una mica contra les cordes, clar.
Que això passa quan juguen a la Champions, que llavors és més divertit. Mm.
Sí. Va, que ens queden 5 minuts. Hem parlat de futbol masculí, hem parlat de futbol femení, i sort que ens queden 5 minuts perquè aquest jardí és important.
Ostres. Sí, perquè del d'abans no hi hem entrat, eh?
No hi hem entrat, però ara sí que hi entrarem.
Quin jardí?
Aquests 5 minuts. Àrbitres. La Fiscalia Anticorrupció que ha demanat la imputació de Victoriano Sánchez Arminio, que per ser àrbit sempre has de tenir cognoms raros,
sí,
expresident del Comitè Tècnic dels Àrbits fins al 2008 pel presumpte desviament de 8 milions d'euros que la federació destinava als col·legiats.
Ha posat Jardín de Roses.
Sí, sí, sí.
Molt bo.
Hi ha un problema gros amb els àrbits en aquest país, eh?
Sí, sí, estan passant coses rares últimament.
Sí.
A què et refereixes?
Bueno, no sé, la setmana passada va sortir una notícia també una mica estranya. No sé què passa amb els àrbitres.
Sí, aquest és un tema... No sé què passarà, perquè aquí s'està removent molta parlanglà, s'està removent molta merda.
I anava a dir el mateix.
I sí, quan remous tanta merda, al final surten coses... Uf. Que ara no ens podem ni imaginar. Llavors no sé exactament què passarà, però...
És que si comencem a remoure, uf, ja no parlem del Barça, eh?
No, clar. No. Ara, hi ha una cosa que és... O sigui, de vegades és... Un home és uno igual a dos, eh? No, ho dic perquè, clar, si tu agafes i surten tots els equips de primera i segona divisió foten un comunicat on diuen estem molt preocupats per tot aquest tema, s'hauria d'intentar... I
que
només
no
hi ha un equip...
Que no escriguin tant...
Hi ha un equip que no s'hi suma, que és el Real Madrid, etern rival del Futbol Club Barcelona, perquè no s'hi suma.
Perquè són amics amb la Superliga.
No, i perquè clar, segurament si li remous la merda, què passarà? Ah?
No ho sé, però jo aquest tema de... I cada setmana surt algú, i cada dia surt algú...
Cada setmana està sortint alguna cosa, eh?
Pinta.
Sí.
Però és que sembla que la gent no sàpiga que el futbol és una màfia. O sigui, és com... Oh, no m'ho puc creure, pagaments a àrbitres? Home, evidentment. I el que no saps, i el que no sabem...
Els maletins famosos.
I el que es mou a la federació, no, sí, no sabem.
Ha prescrit. Va dir, el teu escà prescrit. No poden baixar a segona.
És una pena com tot s'acaba embrutant i tot s'acaba corrompent sempre. Tot.
No, quan tens tants diners, i quan estàs parlant de tants diners, no em sorprèn gens que es desviï una mica de... Mira, m'afavoreixos una mica en aquests 15 partits.
Jo hagués posat la mà al foc que això no passava. T'ho juro. I mira que jo estic al món del futbol, eh? Però jo hagués posat la mà al foc que l'àrbitre... No, que això era impossible.
En sèrio?
Sí. A veure, de vegades... Ara,
els últims 20 anys. Fa 30...
No, òbviament.
No vulguis saber. Però...
És perquè moltes vegades... la indignació per un error arbitral, no? Tots tenim la nostra vida, tots anem fent les nostres coses i la gent que es queda allà encallada només amb el futbol, sincerament, em fa bastanta pena, sincerament. Però tots... Jo sóc un tio que ha seguit molt el futbol i que l'he viscut molt intensament, sobretot quan tenia 20 anys. Entenc que de vegades hi ha errors arbitrals que t'acaben... O sigui, t'acaben ensorrant tot un dia de la teva vida perquè et quedes allà... I de vegades hi ha uns errors arbitrals que dius això no és normal.
Gent
de debò, no... aquest tio no ha vist això. De debò, no?
Amb el bar.
Com pot ser? Home, sempre que hi ha una persona que està fent d'àrbitre, en aquest cas d'un partit de futbol, però amb tot, sempre té alguna tendència, tu. Al final és així.
Ah, no, això segur.
Són éssers humans, tu.
Això segur. Però d'aquí a el que s'està llegint aquests dies, em sembla que té molt mala pinta.
Fa por, eh?
Molt mala pinta. La veritat.
Sí, és que
perquè
no sé
com es demostri que un àrbitre ha rebut pressió pel vicepresident dels àrbitres perquè passi el que digui que passar...
Què pot passar, llavors?
Perquè sortirà algun àudio i algun vídeo, eh?
Clar.
I llavors què podria arribar a passar?
Ho veus, això?
Algo sortirà.
I què podria arribar a passar?
Avui han sortit unes converses ja de periodistes, per això.
Ah, sí? Que això també...
Algú els haurà gravat.
A mi això també...
Com el de Florentino, eh? Els àudios de Florentino.
És que...
Són els millors àudios que he escoltat mai, eh?
Boníssims.
Sí. Són coses que també et fan com certa...
Són molt bons.
No? Una certa... Perquè, clar, manipular una conversa de WhatsApp en realitat no és tan difícil.
No, però això no, serà més demostrable.
És el que ha dit Albert Lesan, que l'han manipulat i que és tot fals.
Està top,
clar, jo no ho sé, però...
està top, per Twitter?
No, i tant. No, me han hackeado.
Hackeado, no sé.
Està molt dur. Però no, que diu que va a judici.
No sé, és tot molt... És pertorbador, tu.
És pertorbador.
Tot plegat.
Jo espero que no es demostri que no eren només informes arbitrals. Sí, espero, perquè... Sí,
però jo vull saber què podria passar, si...
No ho sé, però que la imatge del futbol quedaria embrutadíssima seria...
Saps què és pertorbador?
Què?
Que hem de marxar.
Ja?
Sí, mira.
No podem... No podem quedar-nos aquí xerrant una hora més.
Sí, jo parlava amb Ignasi Miranda i us quedem més.
Avui tinc un dia que em ve de gust.
Sí.
Avui...
Gemma Mallorca, Quico Parcerisses, David Balaguer, moltíssimes gràcies una setmana més. Ens retrobem la setmana vinent, seguim parlant de futbol. Que vagi molt bé.